I a aquesta hora del matí, la consellera d'Ensenyament, destituïda pel 155, actualment a Brussel·les, i ja des d'aquesta setmana que no és diputada al Parlament de Catalunya, Clara Ponsatí. Senyora Ponsatí, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com es troba?
Molt bé.
De seguida li pregunto per la situació política del país, però abans m'agradaria saber com es troba vostè és a dir, vostè ja fa uns dies que, per exemple, que el president Puigdemont va anar a Dinamarca. Vostè ha sortit de Bèlgica algun cop en aquests tres mesos?
No cal que ho expliqui per la ràdio, això, oi que no?
No vol explicar-ho.
M'estimo més ser discreta sobre aquestes coses.
D'acord. L'ha vist de gaire gent a Brussel·les, senyora Ponsatí?
Molta gent, molta.
Sí, eh? Família?
Família, amics, gent que ens ve a veure en tant que govern, sí, tenim constantment visites.
En aquests tres mesos, com definiria la seva estada a Brussel·les, senyora Ponsatí?
Al principi d'un exili.
Al principi d'un exili?
Sí.
I això com es tradueix en el seu dia a dia?
Oi, no hi ha cap dia que sigui igual que l'anterior. No podria fer-te una descripció de les meves rutines perquè... No en tinc.
Ha tingut ocasió, senyora Ponsatí, de posar-se en contacte en algun moment amb la gent que continua a la presó?
De forma directa, no. És trist, però no. De forma directa no hi podem tenir contacte. Mm.
Vostè va renunciar al seu escó aquesta setmana per fer president Puigdemont, senyora Ponsatí?
Sí, jo vaig renunciar al meu escó aquesta setmana perquè la majoria independentista no estigués pendent de si el meu vot es podia delegar o no, que és una cosa que en condicions normals s'hauria hagut de poder resoldre sense massa problema, però com que estem sota una ofensiva molt agressiva de l'Estat, vam pensar que més valia concentrar-se en el que és més important, que és la restitució del govern i la presidència del govern, que no pas en si jo personalment podia delegar el meu vot o no.
Si arriba a saber que finalment el ple d'investidura no es fa, hagués renunciat a aquest escó?
Segurament ja ho hagués renunciat igualment. A mi és una opció més de llarg termini que dels esdeveniments immediats que podien haver passat dilluns o dimarts.
Com es va sentir quan es va ajornar aquest ple d'investidura, senyora Ponsatí?
Ho vaig trobar sorprenent i vaig preguntar si era el resultat d'un acord o era una cosa que estava passant si no estava prevista, diguem-ne, perquè els nostres, diguem-ne, el meu contacte amb la gent que està a Barcelona és bastant constant, però no és directe i immediat al moment, i per tant el primer que vaig fer va ser preguntar.
I què li van dir?
I em van dir que no, que era una sorpresa, diguem-ne. Com em vaig sentir? Sorpresa, diguem-ho així.
Diguem-ho així per no dir més.
No m'agrada fer servir. No, sorpresa. Si ho vaig trobar... Em va costar una mica d'entendre. En fi, tothom té els seus motius amb totes aquestes situacions. De moment, em sembla que hem de ser prudents quan avaluem les decisions de tothom.
Sent com va sentir el president que els havien traït?
No sé què va sentir el president i, per tant, la pregunta no la vull respondre en aquests termes. Jo no penso que ningú hagi traït a ningú. Crec que la situació és molt complicada, que hem de trobar vies de comunicació i que, de moment, hem de fer esforços per mantenir les confiances que ens tenim.
Com que segurament en aquests dies ha tingut temps d'intentar analitzar-ho, què és el que va passar exactament entre dilluns i dimarts amb la gent de Barcelona, amb els seus companys de Junts per Catalunya, potser també amb Esquerra Republicana, des del seu punt de vista i després de tot aquest anàlisi, què és el que va passar entre dilluns i dimarts, senyora Ponsatí?
No sé si és gaire important analitzar el que va passar entre dilluns i dimarts. A mi em sembla que és molt més important pensar en el que ha de passar en els dies que tenim ara davant nostre. Entrar en el detall de si tu vas dir, vas comunicar, vas discutir, vas avisar, vas telefonar... Totes aquestes coses, ja sé que els periodistes us interessen molt, eh?
No només els periodistes,
eh? A mi aquesta mena de...
És bo saber-ho per la ciutadania en general. Evidentment, vostè té tota la llibertat de no respondre-ho.
Sí, però avui són detalls, diguem-ne, a nivell de safareig, amb tot el respecte, que com que jo els desconec, tot el detall, fer ara la meva anàlisi sobre aquest tipus de detall no serviria de gran cosa. El que va passar és que hi havia prevista una sessió d'investidura al Parlament i el president la va suspendre. Això és el que va passar. Les persones que hi havien d'intervenir ens diuen que amb ells no, això no havia estat discutit. El president té, suposo, les seves raons per fer-ho. Jo no puc ara dir si les entenc o no les entenc perquè no les he pogut valorar. I em sembla que més que entrar en la valoració d'aquests incidents, diguem-ne, el que hem de fer és pensar amb serietat quins són els propers passos per tal d'avançar en lloc de retrocedir.
Doncs fem aquest viatge cap endavant que vostè em proposa. Què li semblaria a vostè, des del seu punt de vista, la idea d'una presidència legítima i simbòlica per una banda i una d'efectiva, com ha llançat des de la presó Oriol Junqueras?
A tots aquests adjectius, legítima, simbòlica, efectiva, no ho acabo d'entendre. No ho acabo d'entendre. A mi em sembla que el que és important és que hi ha un mandat de l'octubre, que és un mandat, ens agradi o no ens agradi, indefugible, que aquest mandat ha estat ratificat a les eleccions del 21 de desembre, que les forces del 155, el govern espanyol i les forces de l'estat espanyol no accepten aquest mandat i que la nostra obligació és reivindicar aquest mandat i fer-lo efectiu amb les eines amb les quals disposem, que hem de reconèixer que són limitades i que no inclouen doncs, ni els tribunals de justícia, ni la força, ni els mitjans de comunicació de l'Estat, ni molts mitjans de comunicació catalans, etc.
Clar, jo li he de fer la pregunta que vostè em diu, el que hem de fer és fer efectiu l'1 d'octubre i ratificat el 21 de desembre, i jo li preguntaré com.
Jo li respondré que no li puc respondre això en una frase ni en una entrevista. Crec que és un projecte probablement més llarg del que molts voldríem i que requereix prendre iniciatives en diverses dimensions. I una d'elles és com treballem això al Parlament de Catalunya, que ara mateix té tot l'aspecte de ser un Parlament sota tutela. És un Parlament que no està en condicions de sobirania i de llibertat en la mesura que segons quines iniciatives prengui, les persones que prenguin aquestes iniciatives poden ser víctimes de la repressió més arbitrària, però no per això menys efectiva. I, per tant, en la mesura que estem en aquestes condicions, doncs hem de mirar la manera de que el Parlament tutelat de la Comunitat Autònoma de Catalunya, que és el que és ara mateix el Parlament que hi ha al Parc de la Ciutadella, doncs pugui fer algunes de les iniciatives que ajudaran a fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre i del 21 de desembre, però algunes em temo que no podrà fer-les. Mm.
Des del seu punt de vista, entenc pel que m'està dient, creu que aquest Parlament s'ha de posar a treballar. Per tant, jo li faig l'altra pregunta. Unes noves eleccions en aquests moments són descartables per vostè?
No, en absolut.
Es podrien celebrar unes noves eleccions?
Es podrien... Home, sempre es poden celebrar unes noves eleccions, excepte que es posi en suspens la democràcia, que també és un escenari que tampoc podem descartar. Si el que em pregunta a mi és si jo descarto que hi hagi unes noves eleccions en els propers mesos, home, no ho descarto. Si el Parlament de Catalunya no arriba a formar un govern, doncs això hauria de passar. Pot ser que això, que aquest govern no es pugui formar per múltiples motius. El principal és que els que han perdut les eleccions no accepten el resultat.
Aquest nou govern passa de sí o sí per la presidència de Carles Puigdemont, senyora Ponsatí?
No entenc la pregunta.
Si aquest nou govern que ha de formar el Parlament per evitar unes noves eleccions, que és el que m'estava vostè dient ara, passa sí o sí per la presidència de Carles Puigdemont?
Segueixo sense entendre la pregunta.
Li faig d'una altra manera. Hi ha alternativa a la presidència de la Generalitat que no sigui Carles Puigdemont?
A la presidència de l'autonomia de Catalunya tutelada per l'estat espanyol, sí.
M'està dient que abans de veure aquesta situació vostè preferiria unes eleccions?
No necessàriament. Jo crec que si es formés un govern tutelat, per dir d'alguna manera, un govern de la comunitat autònoma sota vigilància, per dir-ho així, potser seria una eina per avançar. Però si es fes això, hauríem de disposar d'altres eines per avançar en paral·lel. Fer això i prou, clarament, no és respondre al mandat de l'1 d'octubre. I, per tant, no crec que simplement demanar perdó, no saltar-se cap imposició arbitrària del Tribunal Constitucional, etc, etc, per tal de poder retornar als despatxos, per tal de poder tornar a tenir els càrrecs, xòfers i escortes, etc, etc, això seria molt mala opció. I, efectivament, jo crec que més valdria tornar a fer eleccions que fer això.
Com veu desbloquejable la situació, senyora Ponsatí?
Jo crec que el que és més important és que les forces polítiques que reconeixen el mandat de l'1 d'octubre, ratificat el 21 de desembre, actuïn de forma responsable, coordinada i sincera, que expliquin amb tranquil·litat i amb sinceritat quins són els seus límits, quines són les seves propostes, i vegem què és el que es pot fer un cop hi hagi uns nivells de comunicació i de confiança que crec que són millorables.
El 13 de novembre vostè va donar una entrevista a aquest programa, que per cert se'n va parlar moltíssim, i va explicar en una... Ara, quan parlava de sinceritat, em va semblar que era una entrevista molt, molt sincera per part seva, i va dir que el govern no estava preparat per donar una resposta sòlida a l'1 d'octubre. Si ara vostè pogués fer marxa enrere, què hauria fet diferent a l'entorn de l'1 d'octubre i del 27 d'octubre?
Jo personalment, res, perquè jo personalment vaig tenir poca capacitat en els esdeveniments, poca capacitat d'incidir, vaja, pràcticament cap, a part d'expressar la meva opinió en alguns entorns de tipus molt privat, vaig tenir molt poca capacitat d'incidir en tot el que va passar després de l'octubre. Per tant, em costa una mica respondre a aquesta pregunta. Si el que es refereix és el que haurien d'haver fet altres, crec que encara no és el moment de que jo doni lliçons a ningú.
Anem acabant, senyora Ponsatí. Com es planteja el seu futur, ara que no és diputada, no sé si es mantindrà, diguem-ne, des d'una primera línia política o no, com veu vostè el seu futur?
No ho sé. No, i no em preocupa massa, més enllà, diguem-ne, de les angoixes naturals d'una persona que està expulsada del seu país, que són, haig de reconèixer que són les angoixes importants. De tota manera, ara mateix, com he fet altres vegades de la vida en què he tingut grans dificultats, em plantejo la vida d'un dia pel següent i no penso gaire en el que passarà ni la setmana que ve i molt menys el mes que ve.
Per tant, suposo que no em respondrà una última pregunta que li volia fer, que és que si té previst o li agradaria tornar a ser professora a Escòcia, que és on era quan la van cridar per ser consellera.
És una possibilitat, però tal com li dic, ara mateix jo no puc fer plans a llarg termini. La meva condició de professora es manté. Jo sóc una persona, diguem-ne, que la meva universitat va cedir en serveis especials perquè servís al govern de Catalunya i aquesta situació, de moment, segueix així.
Acabo, senyora Ponsatí, m'ha iniciat l'entrevista dient que estaven al principi d'un exili. Li acabo preguntant, exili fins quan?
Això no ho sap ningú. Fins que la democràcia plena es pugui restablir a Catalunya, perquè estem parlant de democràcia. No sabem quant temps durarà l'efecte de l'activitat autoritària i repressiva de l'estat espanyol. Esperem que sigui curt, però si ha de ser llarg, tenim l'obligació de resistir-ho amb fermesa i amb dignitat.
Clara Ponsatí, moltíssimes gràcies un cop més per atendre l'entrevista del Via Lliure.
Moltes gràcies a vosaltres.